I els dilluns, després de repassar l'actualitat, és moment d'obrir el nostre club de gastronomia. I per acabar d'arredonir una miqueta tot això de l'arrencada de l'inici del curs escolar, avui volem parlar sobre l'alimentació dedicada, orientada als més menuts. I quan dic als més menuts és perquè és als nens, nenes, que tenen de 0 a 3 anys. I és que ara, fa uns mesos, la Generalitat va editar una guia de recomanacions, de consideracions, de recomanacions alimentàries per als nens d'aquestes edats. Avui volem parlar al nostre club de gastronomia i per això hem convidat a la nostra dietista i nutricionista de referència, la Roser Martí. Roser, molt benvinguda.
Hola, bon dia.
I com va l'estiu, Roser? Bé?
Molt bé, curtet, però bé.
Hem parlat d'hidratació, hem parlat de consells d'alimentació, aquest estiu el nostre sempre amb tu. Ara toca tornar a la rutina i a l'estiu sempre és època d'accessos i avui no parlarem ni de dietes ni de coses d'aquestes. Ja anirem parlant al llarg dels pròxims mesos. Avui volem parlar sobre l'alimentació centrada als més menuts.
Molt bé.
Sembla bé?
Sí,
doncs vinga,
això parlarem.
Comencem el nostre club de gastronomia. Sempre està en la boca de pares i mares i dels pediatres quan és el moment de començar a introduir certs aliments o certs productes a la dieta dels més petits, a la seva carta d'alimentació. Però per a esvair dubtes i per a posar una miqueta de fil conductor, la Generalitat, com ara dèiem, va crear una guia per tal, doncs, de posar una sèrie de recomanacions als pares i mares de com ho han de fer. És així, Roser?
Sí, així és.
I esta guia, pel que sembla, trenca una mica amb els estereotips habituals, amb les qüestions habituals que estàvem acostumats a veure amb els temes alimentaris.
Sí, trenca una mica amb el tema de la introducció d'aliments i incorporar els aliments a aquestes edats.
Això per què? Què és el que canvia? Quines consideracions canvien respecte al que sempre hem vist del que passa ara?
A veure, canvia principalment, primer de tot, dir que la llet materna és la de millor qualitat i és la que hauríem de donar tots als nostres fills. Hi ha situacions que ja siguin laborals o perquè la pròpia persona no pot o no produeix la suficient llet, però que realment la llet materna és i hauria de ser l'aliment bàsic fins als 6 mesos. A partir dels 6 mesos, continuar donant pit fins als 2 anys. L'ideal seria que totes les mares fins als 2 anys donessin llet de pit. Val? A vegades això no pot ser pel tema de que la dona està al món laboral, però bueno, també es pot compaginar, se pot fer perfectament. Val? Per tant, fins als 6 mesos, sempre llet materna. Si no podem, doncs bueno, anirem amb llets de fórmules, llets industrials, però sempre adaptades a l'edat.
I sempre hem de pensar que per aquelles mares que diuen és que jo sóc una mica reticent a posar-me el nen o nena amorrat, podríem dir-ho, sempre hi ha aquestes tècniques, diguem-ne, de poder extraure primer la llet i després doncs, donar-li també al nadó.
Clar, o sigui, això podem fer perquè ens fa vergonya donar llet de pit o perquè no tenim temps o estem treballant, ens podem treure la llet. I si no, existeixen com uns mantelets, com unes tovalloles, que et poses damunt i l'única persona que veu el crio com està prenent llet de la mare és la mare mateix, ningú ho veu. Val? Això fa uns anys no es veia tant, ara jo últimament, aquests últims anys, ho estic veient bastant, que veus en alguna mare amb un llençol damunt i dius, què és això, no? Doncs és la mare que li està donant de pit i, o sigui, vergonya per vergonya no hauria de ser.
I a més és una qüestió natural, és una qüestió de vida, és una qüestió antropològica, per tant, és tan habitual veure això, és una imatge molt, molt, molt habitual, doncs amb mares, amb nadons recent nascuts.
Clar, a veure, hem de pensar que la llet materna s'adapta a les necessitats del nadó. Per tant, si un nadó té més necessitat d'algunes vitamines, alguns minerals, o sigui, aquella llet materna és la millor que li podem donar a aquell nadó. A més, té més defenses. Un nen criat amb llet materna moltes vegades no es posa tan malalt com un nen criat de fórmula.
Molt bé.
Va? O sigui, això és un avantatge enorme.
Per tant, els primers 6 mesos, evidentment, obligatòria aquesta llet materna, si no, doncs la llet, diguem-ne, adaptada, i si la podem anar allargant un any, dos anys, una miqueta més pot ser inclús, doncs millor que millor, no? Incorporar aquesta llet materna fins al moment en el qual, i aquí entrarem una mica en debat, la llet de vaca, podríem dir d'aquesta forma, la llet de tetabric, és aconsellable, no és aconsellable per als menuts. Què passa aquí? Perquè, evidentment, nosaltres estem acostumats a la llet materna. És una llet que imposem al nostre organisme, al final.
Lo ideal seria, el que hem dit, 6 mesos llet materna, i si no, quan no hi ha llet materna o no hi ha suficient, li donem fórmula. Moltes vegades els pediatres ens diuen a partir dels 4 mesos ja podem començar a introduir aliments, a part de la llet de fórmula o l'adaptada. Val? Què passa? Jo sempre recomano, si el nen va bé de pes i veiem que no es queda amb gana ni res, doncs fins als 6 mesos fer exclusivament lactància. Val? I a partir dels 6 mesos ja fer. La llet de vaca, a partir dels 12 mesos. Sí que existeixen fórmules que et diuen la llet ha de ser de fórmula, ha de ser adaptada fins als 2 anys. Mentira. Hasta els 12 mesos, llet adaptada. Després li podem donar perfectament una llet de vaca.
I en aquesta llet de vaca, diem de vaca, que evidentment després hi ha moltes altres opcions al mercat, però és la més tradicional, ha de ser sencera, ha de ser semi, ha de ser desnatada. Què és el que millor pot anar? Perquè unes porten més greixos, d'altres menys. Què és el que hauríem de donar als infants? Recordeu que estem parlant de 0 a 3 anys, eh? És aquest la part que estem parlant, eh?
Hi ha mares que diuen, bueno, com que la llet semi o la desnatada té menys greixos, doncs millor està llet. No, al contrari. És un nen que està en etapa de creixement i, per tant, necessita greixos. I necessita greixos d'origen animal i d'origen vegetal, evidentment. Llavors, els greixos d'origen animal ajuden al funcionament correcte de l'organisme. Per tant, li hem de donar una llet sencera. Val?
La semi o la desnatada ja arribarà més endavant.
Si té un excés de pes més endavant, quan ja tingui a partir dels 3 anys, ja li passaríem a una semi, però si no, llet sencera.
Per tant, a partir d'aquest any podríem començar a introduir aquesta llet sencera, també la recomanació de la Generalitat, podríem dir.
Sí, i una altra cosa important és que avui en dia al mercat existeixen llets d'estes de tetrabric, de vaca, que trobem com a destinades únicament als infants. Per exemple, puc dir marques?
Diem-ho així, marques, sense que ningú ens escolti.
Per exemple, hi ha una marca que es diu la Puleva Max o Puleva Crecimiento, val? Que són llets, per dir esta, n'hi ha d'altres, val? Són llets que van destinades únicament a infants. Llavors, una mare es pensa que si li dona aquella llet, el crió creixerà millor, que és millor, realment, per aquell nen. I realment no és així, perquè és una llet que té molt de sucre i l'únic que fa és que aquell infant estigui ingerint greix de la pròpia llet, però també molt de sucre. Què passa? Que aquell xiquet s'adapta a una llet molt dolça i arriba un moment que li has de canviar la llet i no la vol, perquè, clar, no li agrada, no és tan dolça.
Això passa a vegades, no? Quan també es fa el salt del biberó a la tassa, possiblement, o al got, també hi ha aquest canvi, no?
Sí.
També hi ha un canvi d'hàbits. Suposo que també passa amb els gustos que té la llet. D'uns sabors especials, potser més dolços, a uns més agres o més naturals, podríem dir.
Ara el que s'està parlant molt és d'introduir, per exemple, en comptes de llet de vaca, hi ha mares que diuen que els introduirem una llet d'arròs o d'avena. Això no té res a veure amb una llet, per tant, no, ha de ser llet de vaca,
perquè
ni d'arròs ni d'avena.
L'aportació, diguem-ne,
de calci,
no?
I de greixos.
Anem a parlar, si et sembla, d'altres qüestions. Tornarem als sucres al final de la secció perquè, doncs, diguem-ne que l'important és la llet és un element important, però també són importants els... Comencem per este bloc, cereals, fruites, hortalisses, llegums, ous, carn, peix i més coses. A partir dels 6 mesos és quan comencen ja a recomanar començar a introduir poc a poc tots aquests aliments. No entrarem en detall, perquè ja sempre es diu, doncs ara comencem una miqueta de verdureta aixafada, després doncs una miqueta de carn magra o peixet, no? I després també alguna cosa de cereals, alguna cosa de pa, de pasta, d'arròs. Però cal tindre alguna sèrie de precaucions, entenc, no? També?
Sí. A veure, recomanen a partir dels 6 mesos, no dels 4 com se feia abans. Val? A partir dels 6, si és que aquell crió menja bé, perfectament podem començar a introduir. Llavors, què s'introduïs normalment? Normalment els pediatres ens diuen, doncs, bueno, va, introduirem primer les fruites o primer els cereals. Podem començar per on vulguem, però tampoc no cal, per exemple, estar un mes amb fruita i d'aquí un mes introduir cereals. Podem fer 2 dies fruita i després introduir-li el cereal perfectament, no cal esperar tant. Val? Fruites, doncs, bueno, començar amb les bàsiques, taronja, pera, plom, poma, plàtan, i deixar pues, tot el que són fruites amb més llavoretes, tipus el kiwi, la fresa, deixar-ho més cap a quan sigui una miqueta més gran, però quan dic més gran són quan tingui 12 mesos, val? Això ho podem fer. No ser tan estrictes en ara em toca el plàtano, ara em toca tal fruita, ara... podem donar-li perfectament de tot. El que passa que hem d'anar vigilant si el nen té alguna reacció. Però simplement és donar-li de tot. Igual que amb les carns, val, podem començar amb pollastre, que és la carn més magra, però també li podríem començar a introduir al cap de 3 dies una carn de gall dindi i després introduir-li una carn de vedella.
Parlàvem a nivell de carns que recomanen en esta guia de la Generalitat que els menors de 6 anys doncs, no haurien de consumir carn que provingui d'animals caçats doncs al tiro, per dir-ho fàcilment, no? Amb munició, perquè podria causar danys neuronals. Entenc que també és una guia de recomanacions, ho plantegen des del punt de vista, entenc, de que evidentment s'utilitza plom i que per tant, doncs, per evitar doncs, intoxicacions, entenc, o problemes posteriors, si es pot evitar, millor que millor, no? Que siguin d'escorxador, podríem dir, els animals.
Sí, no seria una intoxicació directa, però clar, és una ingesta de plom que anem fent i que això es va acumulant al llarg dels anys. Llavors, en un nen petit, que pesa 11-15 quilos, doncs clar, l'efecte d'aquell plom és més gran al seu cos que no en una persona adulta. Val? En el cas de fruites, no hi hauria problema amb cap tipus, i en el cas de verdures sí que també hem d'anar molt en compte amb el que són bledes i espinacs, o vegetals que tenen la fulla molt verda, val? Perquè tenen nitrats. Llavors també poden afectar al desenvolupament del nen.
I important, doncs, per tant, tindre-ho en compte, parlem, recordeu, del 0 als 3 anys. I és una franja, doncs, que hem d'anar en compte. Per la resta, entenc que cereals, doncs, pa, arròs, pasta, tot això. Per habitual, ous, en quina quantitat?
En quant als ous, bueno, se tracta de que sigui variable. Per exemple, en una menjada li donarem carn, a l'altra li donarem peix i a l'altra ous, i anar fent així una roda. El que no podem fer és donar-li cada dia un ou. No per res, podríem fer-ho perfectament, però el que volem és variabilitat en aquell nen i que es vagi acostumant a tots els sabors.
Molt bé. Val? I aquí també entenc que podem introduir a partir dels 6 mesos olis d'oliva, per exemple.
Sí, sempre en cru, sempre en saludable. Cru.
Fruites seques també podríem, fruits secs podríem afegir
molt
també.
Molt bé. Fruits secs sempre que siguin xafadets o amb trossets molt petits o inclús triturats en pols, això és molt beneficiós per l'organisme, val? Pels àcids grassos que els hi aporta. Que això, antigament, deien que fruits secs fins als 3 anys, res. Val? Doncs no. Podem donar perfectament i és molt millor que altres productes que poguéssim donar a l'hora de dir és que el xiquet té gana i li vaig a donar una galleteta. No. Val? I una altra cosa important del tema dels cereals és si l'introduïm amb gluten o sense gluten. Val? Que et diuen, no, sense gluten. Quan comences l'alimentació, els cereals que li has de donar és sense gluten, durant un mes o dos. Podem provar una setmaneta si volem sense gluten, però l'organisme està adaptat perfectament a consumir aliments en gluten. El que passa que avui en dia hi ha una moda de que el gluten és dolent. I no, el gluten és una proteïna que hi ha als cereals i ja està. I no passa res.
Les intoleràncies poden sortir posteriorment,
clar,
no venen directament. No? I si ho detectem, doncs es pot controlar ràpidament. Parlar-te d'una cosa de casa nostra molt pròpia, el peix. El peix entenc que, evidentment, tots estem coneguts ja del que passa al peix i, per tant, aquells que puguen tindre contingut amb mercuri, doncs és millor que creixin una miqueta. A partir dels 3 anys els puguem incorporar a la dieta. Parlem, per exemple, tonyina, seria potser un exemple, l'emperador o fins i tot també pot ser el bonyítol. Per tant, millor, diguem-ne, que aquests els deixem una mica més per endavant i també quan arriba Nadal o quan arriba aquestes celebracions de diumenge, les gambes o llangostins o gadagangs, doncs és millor que els caps, per exemple, doncs que no aprenguin a xupar-los una mica més tard, no? Que
sí.
Comencem potser primer per la carn, per la molla i després doncs ja ensenyem les altres tècniques per a saborejar-los, no? Seria també dues recomanacions importants.
Bueno, els caps de les gambes o dels llangostins, pues, normalment un xiquet de 3 anys no sol xupar-los. Llavors li podem donar la molla i no passaria res. En el cas del peix, sí que és un nen ha de consumir peix blau i és important pels àcids grassos que els hi aporta i per l'omega 3, però el que hem de fer és limitar el tipus de peix blau. Val? Tot el peix té mercuri. El que passa que els peixos blaus, els peixos grassos, tenen més quantitat de mercuri que els peixos blancs. Llavors, què passa? Que un peix gran, tipus un salmó, una tonyina, un emperador, com que té més temps de vida, ha tingut més temps per acumular mercuri dins del seu organisme. Per tant, clar, no és el mateix que jo em menge o que aquell xiquet se menja una sardina, que és més petiteta i que té menys temps de vida i que ha acumulat menys mercuri, Busqué que es menja un tall de tonyina, clar, que aquella tonyina igual té un any i ha tingut un any per acumular mercuri. Val? Simplement és per la mida del peix. Uh-huh. I ja està.
Roser, no tenim molt, massa més temps, però hem de parlar encara d'una sèrie de coses. Parlàvem abans de la llet, fixem-nos amb els làctics, com per exemple formatges o iogurts. Entenc que aquí, i evidentment hi ha una quantitat raonable, entraríem a partir de l'any.
Sí, els iogurts a partir de l'any. Val? Podem donar un iogurt adaptat d'una determinada marca que tots coneixeu, però a partir de l'any podem donar perfectament un iogurt. Se recomana que sigui natural, que no sigui de sabors perquè té sucres afegits. I ja està. I el formatge, doncs, formatges tendres, bàsicament perquè els altres formatges, els semicurats o els curats, porten molta sal. Llavors, fins l'any no hem de donar gens de sal en un nadó, i després el que hauríem de fer és limitar-lo. Jo crec que amb els estudis que hi ha avui en dia que et recomanen tant un adult com en un nen com en un infant que no donen sal, si tu has acostumat en aquell bebè als 12 mesos menjar sense sal, pot continuar tota la vida menjant sense sal. Val? O sigui, si algun dia...
S'haurà acostumat, podem dir.
Se pot acostumar perfectament i s'haurà acostumat. Per tant, no és una gràcia posar-li sal, al contrari, li estem perjudicant.
Estem perjudicant-lo directament. Roser, també entenc que hi ha una línia vermella amb tot això, que són, abans el dèiem, els sucres, les melmelades, el xocolate, i el cacau en pols també, els postres, diguem-ne, amb més greixos, les galetes, també podríem dir, o tot el tema de brioixeria, de les fleques, embotits també i elements de xarcuteria, tots aquells temes més grassos. A la guia ho deixa clar, com més tard millor.
Com més tard millor. Et diuen que si ho incorpores sigui a partir de l'any, però com més tard millor. Embotits pel tema de les sals, val? Té molta sal, a part dels greixos. Sucres, evidentment, tot el que siguin productes de bolleria, mermelades, xocolates, doncs porten sucres, que el que fan és que dins l'organisme no li fan res, al contrari, l'estan perjudicant, li estan fent augmentar de pes, i bueno, en casos extrems podríem desencadenar diabetis, val? Però ja seria en altres casos. I el que estem fent és que com més sucre li estem donant en aquell infant, estem adaptant més el seu paladar a coses més dolces, per això cada vegada ens demanarà coses més dolcetes. Galletes, ni en sucre ni sense sucre. Zero. Una cosa és que féssim nosaltres una galleta, doncs mira, de tant en tant fem galletes a casa i els hi dones, però realment, si un crió no li ensenyem totes aquestes coses, no ho ha d'aprendre. Per tant,
no ho demanarà no cal, després.
Clar, no cal ensenyar-ho. El problema quin és? Que arriben a classe o a la llar d'infants i es troben en que el company del costat porta una natilla de xocolata. Clar, si ell sempre menja fruita, pues, clar, el crió li crida
també
l'atenció allò.
La tentació, correcte.
O li crida l'atenció aquell envàs d'aquell producte làctic que té un dibuixet. Doncs clar, és normal. Si us fixeu a tot en caràcter els crios. Però no ho hauríem de permetre.
I també dins d'aquesta llista, a partir de com estar millor, podríem dir, s'incorpora també la mel i ho fan en prevenció, sobretot en el primer any de vida, pel risc d'intoxicació per botulisme.
Fa uns anys era a partir dels 2 anys, però ara ja s'ha vist que, bueno, que a partir dels 12 mesos ja podríem consumir mel en petites quantitats i, evidentment, no deixa de ser un sucre. Més val la mel que el sucre.
Molt més natural en aquest sentit. Són una mica el repàs que hem fet en aquestes recomanacions alimentàries proposades des de la Generalitat, consensuades amb dietistes, amb nutricionistes. Important també explicar que, evidentment, tots aquells sòlids, diguem-ne, que podrien fer fegaments, podríem dir, o ennugaments als nens i nenes, millor a partir dels 3 anys, ja quan tinguin una mica capacitat d'autocontrol, entenc.
Sí, sí.
Què podem afegir per a rematar-ho tot plegat, Roser, per a tancar aquestes recomanacions? Què és el que ens queda per afegir?
Una altra cosa seria, per exemple, introduir cereals integrals. Val? Són cereals que són una miqueta més durets, però bueno, el que podem fer és allargar la cocció. Llavors, amb el cereal integral, el que estem fent és promocionar-li, donar-li més vitamines i, en part, la fibra que el nen necessitarà.
Molt bé.
I una altra cosa molt important que a vegades preocupa els pares és que et diuen, és que el meu nen no menja. Val? És que no té gana. Cada crió és diferent. Això ho hem de tindre clar. Penseu que entre un crió i un altre pot haver una diferència de 1.000 calories. Això és molt. Val? Però és que cada un és diferent. Llavors, ells mateixos ja s'autoregulen. El que no pot ser tampoc és que en tot el dia no mengi res. Val? Però hem de tindre la capacitat de deixar que el nen se vagi autorregulant, que no tots els nens mengen igual. I també una altra cosa molt important és que tot el que nosaltres fem a casa, els crios ho veuen. Per tant, si jo tinc bons hàbits, els meus fills veuran que tinc uns bons hàbits i, per tant, ells ho faran. Si resulta que li donem un plat de puré al crio i nosaltres estem fent un bocadillo d'embotit, doncs, evidentment, hi haurà un moment que el crio et dirà jo no em vull puré i vull...
El prenent salat, clar, el fuet o aquestes coses, clar.
Vale. Llavors hem de donar una mica d'exemple, això és molt important, si volem que realment aquell nadó menja bé.
Per tant, el que fem nosaltres també, al final, i això passa, el que fem nosaltres també passa en la vida real als nostres fills. Per tant, mengem bé nosaltres, ensenyem com menjar bé i també ho veuran els nostres fills. Són els consells que avui hem volgut acostar-vos amb Roser Martí, dietista nutricionista, pensant, recordem, de 0 a 3 anys. Els nadons que passen a ser nens i que a partir d'aleshores, doncs ja, quan entren a l'escola, allí ja passa de tot, perquè ja venen les festes, ja venen els aniversaris, ja venen els dolços, ja venen els sucres, i venen moltes coses, però sempre la moderació al final acaba sent el millor factor per controlar i per tindre una alimentació més que saludable. Roser Martí, moltíssimes gràcies, ens veiem el pròxim mes amb més qüestions, i em sembla que parlarem sobre qüestions del veganisme, de la moda vegana que està avui en dia als nostres carrers.
Sí, sí. I sobretot també parlarem del veganisme en nens.
I en nens.
Que també està en moda.
I també està en moda. Doncs serà fins la pròxima. Gràcies, Roser.
Gràcies.